Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha anunciat la creació d'un grup d'experts per dissenyar un nou model de finançament singular liderat en aquest cas per Martí Carnicer. Romero ha descartat rebaixar impostos, com ara successions i patrimoni, tot i que està disposada també a revisar-ne alguns, com ara el turístic. També mantindrà la rebaixa d'un punt en el tram més baix de l'IRPF. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Persones no només de Catalunya, que coneixen bé, diguéssim, l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió a concretar de la millor manera possible aquest acord, no? Intentant també generar aliances, que em sembla que és una de les coses que hem de fer des de Catalunya també en relació amb la resta d'Espanya.
La consellera busca aprovar els pressupostos per al 2025 abans del 31 de desembre amb el suport d'Esquerra i Comuns, els seus socis prioritaris, tot i que preveu també reunir-se amb altres partits. I la connexió del tramvia per l'Avinguda Diagonal a Barcelona entre la plaça de les Glòries i Verdaguer començarà a dur passatgers el 9 de novembre. Així ho han anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet. Des d'aquest dilluns, a més, els combois ja circulen com si fessin el servei comercial, però encara sense passatgers, últim pas abans de la seva estrena. Uns preparatius que obliguen també, des d'avui, a canviar l'operativa de les línies 4, 5 i 6. La primera, que és la que anirà de Sant Adrià a Verdaguer, acaba ara a Glòries i les altres dues assumeixen el tram fins a la Ciutadella. I una persona del geriàtric Sant Joan de Palamós ha mort després de resultar ferida greu a causa de l'incendi que s'ha produït a la seva habitació. Ens ho explica Carlos Ribas des de Ràdio Palamós.
Un usuari del sociosanitari Palamós Gent Gran va morir ahir per les ferides que va patir en un incendi a la seva habitació. L'home, un pacient dependent, tenia 53 anys i ocupava una de les habitacions de la primera planta del centre destinada als usuaris de llarga estada. El foc es va declarar per causes que no han transcendit, va provocar molt de fum i va ser necessari evacuar temporalment la planta. L'home va ser portat en ambulància fins a la pedrera del port de Palamós, on un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques el va recollir, traslladant-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. A causa de la gravetat de les lesions, el ferit va morir hores més tard en aquest centre hospitalari.
I en esports, l'Espanyol queda de moment 2 punts per sobre del descens després de la desfeta 4-1 a Sant Mamés. Derrota també del Girona 0-1 amb el Real Societat i els gironins només han sumat 5 dels últims 18 punts. El dimarts rebran l'Eslovan de Bratislava, buscant també els primers punts a la Champions. El Barça rebrà el Bayern de Múnich el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns 21 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 21 d'octubre, com cada dilluns, repassarem avui tot el que ha donat de si el cap de setmana, amb molt futbol. El Barça continua líder després de fer una maneta ahir a 5-1 contra el Sevilla de García Pimienta. Continua líder just abans de rebre del clàssic, en aquest cas de la setmana que ve dissabte, al Bernabéu, i de rebre abans ja Champions aquesta setmana, en aquest cas dimecres, al Bayern de Múnich, ni més ni menys. El Girona, per cert, que juga demà contra l'Eslovan de Bratislava. Avui mateix en parla Mitchell, demà evidentment l'escoltarem, a un Girona que dissabte va perdre, recordem, contra la Real Ciutat també a Montilivi. Avui repassarem com els han anat els equips catalans en futbol la jornada, aquest cap de setmana. També parlarem de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça fa una maneta al Sevilla i afronta la setmana més dura del curs, líder en solitari a la primera masculina.
Un doblet del Pichichi Lewandowski, que ha fet 12 gols en 10 partits de Lliga, i un altre de Pablo Torre, a més d'un golaç de Pedri, van permetre als blaugranes tornar a sumar 3 punts en la visita a Montjuïc del Sevilla, dirigit pel català García Pimienta. El Barça té 3 punts més que el Madrid, que és segon, i 7 més que l'Atlètic de Madrid, tercer.
Però la gran notícia del partit d'ahir, més enllà de la victòria, és el retorn de Gavi.
El jove migcampista andalús va tornar a jugar després 11 mesos de baixa per la greu lesió al genoll, que es va fer al novembre del 2023 amb la selecció espanyola. Gavi va entrar al minut 83 amb el partit ja sentenciat i va rebre per part del Pedri, substituït, el braçalet de capità.
Com dèiem, el Barça arribarà al clàssic de dissabte que ve al Bernabéu amb 3 punts més que el Real Madrid.
Abans, aquest dimecres, el conjunt de Hansi Flick rep a l'exequip del tècnic alemany, el Bayern de Múnich, en el primer gran partit europeu de la temporada. També en aquesta tercera jornada de Champions masculina, el Girona buscarà demà sumar els primers punts de la seva història en competició europea amb la visita a Montilivi de l'Slovan de Bratislava.
A la Lliga, per cert, dissabte van perdre tant el Girona com l'Espanyol.
Els gironins són 12ens amb 12 punts i l'Espanyol 15 amb 10 punts, amb 2 de marge sobre el descens.
Ahir aquest mateix matí hem conegut ja els horaris de la 14a jornada de Lliga,
en què tenim un duel català a Montilivi entre Girona i Espanyol, que es jugarà el dissabte 23 de novembre a 6:45 de la tarda. El mateix dissabte, però a les 9 del vespre, el Barça jugarà a Balaïdos contra el Celta.
A la Lliga F, el Barça manté el ple de victòries.
Les blaugranes van golejar el Llevant per 1-4 i torna a ser primeres en 7 triomfs en 7 partits. El Llevant Badalona manté la quarta plaça, tot i cedir els primers punts com a local, amb un empat sense gols dissabte contra el Tenerife. També dissabte l'Espanyol va caure per la mínima al camp del Sevilla, un resultat que deixa les blanquiblaves penúltimes en places de descens.
A la Primera Federació Femenina, els partits de l'AM Lleida i el Barça Atlètic es van haver de suspendre tots dos per falta de jugadores.
A la Segona Federació Femenina, l'Europa s'apropa al líder, l'Oviedo, que té un punt just abans de que les asturianes visiten el Nou Sardenya i dissabte que ve. Les gracienques van guanyar per 1-2 a Gijón. En canvi, el Cornellà va sumar la 6a derrota en 7 partits, 0-2 contra l'Avilés, que deixa les del Baix Llobregat penúltimes.
Tornant a la categoria masculina, l'Nàstic es referma a la zona alta de la Primera Federació.
Els tarragonins es van refer de la golejada la passada jornada amb un triomf per 2-0 sobre Osasuna B amb gols de Marc Fernández i Antonyín. El Nàstic se situa a 6è amb els mateixos punts, 15, que Baracaldo i Andorra, i ja jugaria en play-off. El Barça Atlètic va empatar a un dissabte al camp de la Pontferradina i cau en zona de descens, tot i que té un partit menys.
I a la Segona Federació masculina, el Sabadell recupera el liderat del grup 3.
El triomf agònic per 3-2 del Sarraquinat sobre l'Atlètic Balears, combinat amb l'empat a un del Sant Andreu Olot, fa que el Sabadell torni a ser primer, amb un punt de marge sobre els quadribarrats. L'Europa és tercer a 3 punts del líder, després d'una còmoda victòria per 3-0 davant l'Andratx. I l'Espanyol B entra en zona de play-off quart amb una victòria de mèrit al camp de la Penya Deportiva per 0-2. Empat a 2 del Terrassa a casa contra el Torrent i derrotes dels dos equips catalans que continuen en descens. 0-3 del Badalona Futur davant el València Mestalla i 1-0 del Cornellà al Alzira.
I a la Tercera Federació Masculina, només el Reus aguanta el ritme del líder, el Manresa.
Els del Baix Camp van guanyar 1-3 al camp del Vilassar, que és penúltim, i continuen a 3 punts del Manresa, que es manté imbatut en primera plaça. El Girona Vella és tercer, gràcies al triomf 1-3 contra el Cuela, Fundació Esportiva Grama, i a la derrota del Prat, ara quart, 1-2 a la Fasí contra el Sant Cristóbal. Tanca la zona de play-off al Tona, que va guanyar per la mínima l'Atlètic Lleida. A la part baixa, lleidatans, a més del Sabadell B, Vilassar de Mar i Fundació Grama, tanquen places de descens.
En bàsquet, primera victòria a la CB del... primera derrota a la CB del Barça i primera victòria del Jaió Post Lleida.
El lleidatans va superar ahir al migdia el Barris Nord al Manresa en el duel català de jornada per 83-81. En canvi, el Manresa també va perdre aquest cap de setmana com la resta de catalans. Ahir el Barça va caure per un ajustat 89-93 al Palau contra el Baskonia. A més, Nicola Provitola es va lesionar i a l'espera de confirmació oficial sembla que té un esquinç del lligament del genoll dret. També ahir, contundent derrota al bàsquet Girona, 95-67 a la pista al Madrid. Dissabte la Penya, que demà té partit d'Eurocup, va perdre l'Olímpic 70-76 contra el Breogán.
En canvi, a la Lliga Femenina, triple victòria catalana aquest cap de setmana.
L'Espart Girona es manté en el triplet de co-líders amb 3 victòries en 3 partits, després de guanyar Navarra a la pista de l'Ardoi, 67-91. També ahir, segon triomf consecutiu del Joventut, 72-67 contra l'Encino. Dissabte el Cadí la Seu va sumar la primera victòria de curs, 91-79, després d'una pròrroga contra el Celta.
En hoquei patins, el Vilassana acaba amb la maledicció de les finals i també dels penals.
Després de perdre 3 finals, dues d'elles a la tanda de penals, les lleidatans van guanyar ahir el Fraga a la Supercopa d'Espanya a la tanda fatídica davant el Palau en un partit que havia acabat empat a 3. És el primer títol de la història del Vilassana i tot apunta que ho celebraran dimecres amb l'afició a l'Ajuntament.
El cap de setmana que ve ja arrenc que per cert l'hoquei lliga femenina. I en waterpolo, el Sant Andreu va guanyar ahir la seva primera Supercopa d'Espanya femenina.
Les andreuenques van imposar la final al Mataró, anfitrió d'aquesta final, per 5-10 i guanyen així el segon títol de la seva història després de la Copa de la Reina la temporada passada.
I un últim apunt, en motor, Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi d'Àustria de MotoGP a Phillip Island.
El cerverí, 8 vegades campió del món, va superar una mala sortida després d'un bonic duel a 3 amb els dos pilots que estan lluitant pel títol aquest any, el madrileny Jorge Martín i l'italià Pecco Bagnaia, que van ser segon i tercer respectivament. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que sortia tercer, va acabar vuitè, encara tocat de la caiguda que va patir dissabte, Alex Rins va ser 13è i Alex Márquez, que estava sancionat amb un long lap, no va tenir el dia, va sortir de la pista a l'inici, va ser 15è. Aleix Espargaró va acabar 16è. I al Mundial Femení, la pilot catalana Sara Sánchez va guanyar a Jerez la seva segona cursa, a l'última prova del campionat, i va acabar tercera a la general. Ladies and gentlemen.
Dilluns 21 d'octubre, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. El Barça continua líder en solitari tant a la primera divisió masculina com a la femenina, però anem per parts. El gran nom d'ahir al vespre és el de Gavi, que va tornar a jugar després d'11 mesos lesionat. Retorn somiat, amb un partit ja sentenciat, l'afició corejant el seu nom i el seu amic Pedri, que deixava el camp, el va substituir, posant-li el braçalet de capità per tornar-se a sentir futbolista i part de l'equip. Així ho va expressar ell mateix després del partit.
No me lo esperaba, pero bueno, le doy las gracias a Pedri por el gesto que ha tenido. Poco a poco, ¿no? Tantos meses tengo que ir cogiendo ritmo también, pero no voy a cambiar nunca como he sido y siempre voy a ser el mismo. Muy feliz. Al final llevo muchos meses soñando con este momento y la verdad que hoy me siento muy feliz y muy afortunado. Cuando tu afición corea tu nombre siempre te sientes muy afortunado de estar con ellos y la verdad que yo les estoy muy agradecido a todos porque siempre me apoyan y yo lo mínimo que haré es demostrárselo a ellos.
El partit va començar igualat contra el Sevilla, dirigit pel tècnic català i ex-Blaugrana, García Pimienta, però un penal de Peque Rafinha, que va transformar el pitxitxí Lewandowski, va desenivellar la balança. El davanter polonès va fer un doblet i ja ha sumat 12 gols en 10 partits. També va marcar un golaç Pedri, que, com dèiem, va acabar sent capità, i ja a la segona meitat Pablo Torre va fer també el seu particular doblet. Tot i que el gol del Sevilla, en una transició mal defensada, sembla que l'aturada de seleccions no ha afectat gens el nivell d'un Barça que arriba al líder en solitari, el clàssic de dissabte que ve al Bernabéu, Real Madrid-Barça. Abans, però, dimecres, el Bayern de Múnich visitarà Montjuïc, en el primer gran partit europeu del curs. A la Lliga, el Madrid és segon, amb 3 punts menys que el Barça, i l'Atlètic de Madrid tercer a 7. Pel que fa als altres dos catalans, que van perdre tots dos dissabte, el Girona, que demà tornarà a jugar a Champions, és 12è, amb 12 punts, l'Espanyol és 15è, amb 10 punts, amb 2 de marge encara sobre el descens. En categoria femenina, a la Lliga F, el Barça va tornar a golejar amb un partit força plàcid ahir al Camp de Llevant, que tot i empatar amb un xut llunyà, va acabar 1-4. Gols de Vicky López i Quica Nazaret, el primer de la, com a blaugrana, i ja a la segona meitat també va marcar Clàudia Pina i Irene Paredes a la sortida d'un corna. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
Bon inici, sobretot pels resultats, perquè seguim sumant 3 punts. Avui era un partit complicat perquè venim de 5 partits en 15 dies, ha sigut molt exigent, les jugadores estan cansades. Llavors, treure els 3 punts avui amb tantes finalitzacions a porta, crec que és algú positiu. Ha sigut un control del partit de principi. Al final, que era el que volíem, tenir regularitat durant el joc i durant els minuts. M'ha arribat una vegada, amb una segona acció allà dins de l'àrea, que no hem replegat a la velocitat que s'esperia. Ens han fet un tir exterior, ens han marcat, ens han xutat una vegada entre els 3 pals, ens han marcat, però nosaltres seguim amb una dinàmica positiva, que és generar moltes ocasions de gol, així que estic content pels 6 punts.
La Lliga F que s'atura ara aquest cap de setmana, que tindrem partits amistosos de seleccions. Després de 7 jornades, el Barça és líder en solitari en ple de victòries, 2 punts més que el Real Madrid i que l'Atlètic de Madrid. Quart continua Llevant Badalona, que dissabte va empatar a 0 contra el Tenerife. L'Espanyol, en canvi, entra en zona de descens. És penúltim amb 5 punts en 7 jornades. Encara en futbol, bona victòria ahir del Nàstic, 2-0 al nou estadi Costa Daurada contra el filial d'Osasuna. Els granes se situen a les portes del play-off amb 15 punts després de 9 jornades. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
És el millor remei després de dues jornades sense guanyar. Important victòria del Nàstic davant Osasuna Promeses, un rival directe per 2-0 amb gols de Marc Fernández a la primera part i d'Antonyina a la segona. Els dos han tingut un denominador comú, Pablo Fernández, que ha donat dues assistències. Dani Vidal ha fet canvis a l'11, donant entrada a Àlex Jiménez i Marc Fernández i deixant a la banqueta a Jaume Jardí i Antonyín. El Nàstic, després de dos partits seguits fora de casa, ha recuperat la fortalesa del nou estadi Costa Daurada, on sumen tres victòries. Els granes, ara mateix a la classificació amb 15 punts, fora de places de play-off, però empatats amb el cinquè classificat i a 8 punts del líder de la categoria, que continua sent la Cultural Leonesa. El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, deia que aquest és l'equip que vol.
El partit que han fet els nois m'ha demostrat una personalitat increïble, una ambició increïble. Després de l'1-0 no conformar-se, intentar anar a fer el segon, que és el que nosaltres volem, i esperem això, que a casa siguem sent així de fiables.
La plantilla del Nàstic avui descansa, serà demà quan tornarà als entrenaments per anar preparant el compromís del proper dissabte a 3:45 de la tarda a l'Estadi Gal per jugar davant del Real Unión d'Irún.
Gràcies, Jordi. El Barcelona, en canvi, entra en zona de descens, tot i que treure un punt dissabte al camp de la Pontferradina, un empat a 1 al Fidelborana, que encadena 3 empats consecutius i, per cert, encara té un partit pendent. I a la segona federació masculina, el Sabadell recupera el líder del grup 3, després d'un final de partit boig a la nova Creu Alta. Ja el temps afegit, Marro va fer el 2-1, que semblava que donava la victòria contra l'Atlètic Balears, però hi va haver temps encara perquè els Balears empatessin i que Sergio Cortés desfermés finalment l'eufòria amb el 3-2 definitiu al minut 106 de partit. Els ballesans van aprofitar l'empat del Sant Andreu, que és segon, amb un punt menys, al camp d'un Olot, que acumula ja 5 jornades sense perdre consecutives. Els garotxins tenen 2 punts a marge sobre el descens i un sobre la plaça de play-out. I tornant a la part alta, el tercer i el quart classificats també són catalans, tots 2-3 del Sabadell. L'Europa va superar 3-0 ahir l'Andratx i és tercer, empatat a punts amb l'Espanyol B, que va guanyar 0-2 al camp de la Penya Deportiva. En canvi, el Badalona Futur i el Cornellà continuen en zona de descens després de perdre tots dos. El Badalona Futur a casa a Premià 0-3 contra el Fila del València, el València Mestalla, i el Cornellà 1-0 a Alzira. Finalment també empat a 2 del Terrassa ahir a la visita del Torrent a l'Olímpic. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
El Terrassa Futbol Club desaprofita una oportunitat d'or per entrar en zona de promoció de descens després d'empatar 2 gols davant el Torrent a l'Estadi Olímpic. 2 gols de Van der Heri, que avançaven els agarencs per partida doble, però el conjunt del Torrent, primer amb un gol polèmic, amb una falta que no va assenyalar l'àrbitre del partit, i el segon gol amb una errada defensiva, van deixar els de Xus Trujillo sense la victòria. Escoltem el míster del Terrassa.
Oportunidad perdida, ¿eh? Bueno, espero que no sea la última. Pero bueno, hoy ha sido un partido en el que no creo que ha sido el peor partido que hemos jugado en casa, seguro. En el que más plano hemos estado, en el que menos hemos sometido al rival, en el que menos ocasiones hemos conseguido, y por contra hacemos 2 regalos y al final el que regala aquí va para adentro, ¿no?
Ara els agarencs han de canviar el xip i mirar la part bona. 4 jornades sense perdre. El proper dissabte a 6:15 de la tarda, el conjunt de Xus Trujillo visita la ciutat esportiva. Dani Jarque s'enfronta a l'Espanyol B.
Gràcies, Miqui. A tercera federació, el Manresa continua líder en solitari després de guanyar dissabte al Sabadell B. Completen les places de play-off el Reus Redis, que va guanyar 1-3 al camp del Vilassar, que és penúltim. El Girona B, que també va superar 1-3, en aquest cas el CUE, la Fundació Esportiva Grama, i el Prat i el Tona. Els Potalova van perdre 1-2 contra el Sant Cristóbal, mentre que els osonencs van guanyar el camp de l'Atlètic Lleida. En canvi, important victòria del Mollerussa, 2-1 contra l'Escala, que fa que els del Pla d'Urgell agafin aire. Ràdio Ponent Mollerussa, Carmen Alfonso.
El Futbol Club Joventut Mollerussa venia de 3 partits sense victòria, però el conjunt lleidatà va tenir el control del joc i 2 gols de Jofre Graells van donar-li la victòria als del Pla d'Urgell. Tot i això, no ho van tenir fàcil. La bona arrencada dels blanquiblaus no va fer decaure l'equip de l'Escala, que es va mantenir sòlid per frenar els davanters Jofre i Zourdin, 2 peces claus del Mollerussa. Al minut 75, l'equip de l'Alt Empordà va marcar el seu primer gol, però no va ser suficient per guanyar l'equip local. Per la seva banda, el Mollerussa va saber defensar bé els intents de l'equip rival i anar al contraatac, on van mostrar la seva millor versió. El tècnic del Mollerussa, Moja El Yagoubi, es va mostrar satisfet amb la segona victòria i va assegurar que la millora en el joc dels seus jugadors és la clau perquè arribin els resultats. Amb aquest triomf, el Mollerussa passa de la 17a a la 12a plaça, fora de la zona de perill. El següent partit el jugaran el dissabte a 3:15 a l'Hospitalet.
Parlem ara de bàsquet. Primera derrota del Barça ahir a la Lliga CB i al Palau, 89-93 contra el Baskonia. Després de dos grans triomfs a l'Eurolliga aquesta setmana, dimecres contra el Mònaco i divendres a Belgrat contra l'Estrella Roja, els blaugranes van sortir pitjor contra un equip que també juga a Eurolliga, el Baskonia de Pablo Laso. Kevin Panther, decisiu en aquests dos partits de que dèiem d'Eurolliga, es va jugar a la cistella per empatar a falta de 4 segons i va fallar la safata. I a més de la desfeta, una altra mala notícia és la lesió de Nicola Provitola, que en principi té un esquins al genoll, pendent d'anuncis oficials per part del club després de les proves. Així ho expressava l'entrenador blaugrana Joan Peñarroya.
No sé si ha tingut impacte o no, però és evident que, bueno, anem a esperar, però segurament, amb molta diferència, la pitjor notícia d'avui no serà la derrota del partit. Sí que no pinta bé, però anem a esperar que es facin les proves per després valorar la importància de la lesió. A partir d'aquí, fer un pas endavant a l'equip per substituir el Nico els dies que estigui de baixa. Som un equip de 14 jugadors. Quan no hi és un, igual que no ha estat el Joel unes setmanes, pues els altres han de fer el pas.
Pendents, doncs, de la Provitola i de l'abast de la seva lesió, ja només queda l'Unicaja com l'únic equip invicte després de 4 jornades de CB. En el grup amb 3 victòries hi trobem a banda del Barça, el València de Pedro Martínez i el Gran Canària. El Tenerife ha guanyat 2 partits i encara té un partit pendent contra el Breogán. També hi ha en el duel català, el Jaio Post-Lleida va sumar la seva primera victòria a la CB, 83-81, al Barris Nord contra el Baxi Manresa. El Manresa es queda amb 2 victòries i 2 derrotes, mentre que el Lleida, Joventut i Bàsquet Girona, QE, després de sortir a Vallès d'ahir del Wizzing Center contra el Madrid, només han sumat un triomf per 3 desfetes. A la Lliga Femenina, per cert, l'Espai Girona aguanta el ritme del València i el Perfumeries Avenida amb 3-3. Les gironines van guanyar ahir 67-91 a Navarra contra l'Ardó i també ahir nova victòria de la Penya, 72-67 contra l'Encino de Lugo. Dissabte també va guanyar l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, contra el Celta. I tornant a la categoria masculina, a segona FEB, ahir derrota dels dos catalans que jugaven, el de 2 del Prat, del Club Bàsquet Prat, 67-65 a la pista del Palmer Mallorca, i cruel desfeta del Club Bàsquet Salou a casa amb una cistella a l'últim segon del Llíria, per situar el 75-76 final. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Els salouencs van començar dominant el primer temps gràcies a bons percentatges en el tir exterior i a contraatacs i transicions fulminants davant un Llíria que, tot i la seva superioritat física dins la zona, no va poder frenar el ritme inicial. Al tercer quart, però, l'equip valencià va saber aprofitar aquesta superioritat a prop de cistella i amb un parcial de 6-21 van capgirar completament el marcador. Tot i això, l'equip de Jesús Muñiz van ser capaços de remuntar 14 punts de desavantatge a l'últim quart i van arribar als instants finals amb opcions reals de victòria. Un tir lliure fallat de Montero, que portava 25 punts, i una cistella final d'Osaren van sentenciar el partit a favor dels valencians. Així valora el partit el tècnic del Club Bàsquet Salou, Jesús Muñiz.
Estoy contento por la actitud que mostraron y ser capaces de revertir un marcador adverso a tal punto de tener el partido prácticamente para ganar, pero esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Que hay veces que parece que no lo tienes y te metes y parece que y en otras ocasiones lo tienes y lo pierdes, ¿no?
Amb aquesta derrota, el Club Bàsquet Salou cau fins a la desena posició a la classificació amb un balanç d'una victòria i 2 derrotes.
En handbol, nou triomf del Barça ahir a la tarda a la Lliga Sobal per un contundent 29-43 a la pista del Nava. Els blaugranes encapçalen la classificació en ple de victòries, 5-5. El Granollers és segon, amb un partit més, això sí, que el Barça, i que el tercer, la de Mar de Lleó, que també n'ha jugat 5. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega, satisfet amb el partit del seu equip.
Creo que hemos hecho un partido muy serio, sobre todo los primeros 30 minutos. Ya teníamos la experiencia de la temporada pasada. Lo pasamos realmente mal aquí, creo que hasta el minuto 45 o así fuimos perdiendo, además incluso de 5 goles, si no recuerdo mal, el segundo tiempo. Creo que el equipo ha salido muy puesto para que esto no volviera a pasar. Y nada, satisfecho porque no es fácil nunca, es una pista complicada, tiene jugadores con mucha veteranía, alternan ahí jugadores veteranos con algún jugador joven que hacen buena combinación y bueno, hemos sacado el partido holgadamente y a pensar el jueves en Magdeburgo ya.
Com sentíem, dijous el Barça rep al Palau ni més ni menys que el Magdeburg, el vigent campió del Mundial de Clubs fa unes setmanes a Egipte, i un altre dels grans d'Europa en la sisena jornada de Champions masculina, en què recordem els blaugranes són l'únic equip en ple de victòries fins ara. El Granollers, per cert, també té partit europeu aquesta setmana. Demà mateix, a 3:15 de la tarda, els vallesans reben al Palau d'Esports el Silkeborg suec en la tercera jornada de la fase de grups de la European League masculina. I en hoquei patins, el Vilassana va aconseguir ahir a Fraga el seu primer títol de tota la història. Després d'uns quants anys quedant-se a les portes perdent finals, tant estatals com europees, fins i tot també els penals i les pròrrogues, ahir les del Pla d'Urgell van haver de superar el Palau tant a la final catalana de la Supercopa d'Espanya, precisament després d'una tanda de penals. On acudirem, Carlos Roger Rams?
El Vilassana ha aconseguit la primera Supercopa d'Espanya de la seva història després de superar el Palau de Plegamans en la tanda de penals ahir diumenge a la final. Després d'un partit extremadament igualat entre els dos equips, que va acabar amb empat a 3, els penals van decidir a favor del conjunt lleidatà. El Palau arribava a la final després d'haver superat dissabte el Fraga a la semifinal en un partit també difícil per les vallesanes, que van haver de solucionar a la tanda de penals després d'empatar a 1. El Vilassana, en canvi, de la seva banda, venia de superar còmodament el Telecable de Gijón per 2-5. Aquesta és la segona final d'aquesta temporada que se li escapa al Palau després de perdre la final de la Lliga Catalana contra el Cerdanyola a principis d'aquest mes. La jugadora del conjunt palauenc, Mariona Colomer, apuntava en declaracions a l'enjoc que l'equip està satisfet d'haver lluitat fins al final en aquesta Supercopa.
Estem contentes amb el partit que hem fet, era un partit difícil, sempre és difícil contra el Vilassana, i les finals, de fet, sempre són difícils, sí, contra qui sigui. De vegades fas un gol i llavors això ja et pica per davant i ja vas bé, i a vegades doncs, tens mil ocasions i no t'entren, i això doncs, després et passa factura. Jo crec que bueno, hem arribat als penaltis i ha estat bé, o sigui, hem arribat per això, no? Que poder no ens ha entrat la bola, però després els penaltis també és una mica loteria, ja és quan ho havíem fet tot, havíem d'estar tranquil·les i hi ha vegades que es decanta cap un cantó i l'altre es decanta cap a l'altre, i avui per mala sort doncs, ha sigut cap a l'altre.
Després d'un inici de temporada amb bones sensacions a la pista, però irregular pel que fa als resultats, ara el Palau ja treballa en l'inici de l'Hockey Lliga aquest proper dissabte, en què rebran a casa la visita d'un dels equips que s'estrena a la categoria, l'Alcalà.
Gràcies, Roger. I un últim punt abans d'acabar, amb Waterpolo, el Sant Andreu va guanyar ahir el seu segon títol de la història, després de superar 5-10 al Mataró, la final de la Supercopa d'Espanya disputada precisament a la Joan Serra de la capital maresmenca. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
L'assolit Mataró perd la final de la Supercopa contra un gran Sant Andreu per 5-10 a casa. Més enllà de perdre una final, les baixes d'aquest any de Kestel, Ivan de Kratz, Ebenich i Aspar, entre d'altres, reflecteixen un equip que haurà de conviure en una nova realitat on no poden fixar-se els títols com a objectius. Diumenge, sol radiant ideal per jugar una final de la Supercopa femenina a la capital del Maresme, a la piscina olímpica del complex Joan Serra, on no ha decebut l'ambient i les graderies s'han omplert. El partit només ha mostrat igualtat durant el primer quart. Fins i tot el Sant Andreu ha arribat a marxar de 5-2, moment en què Dani Ballart ha demanat temps mort.
Diferent al de la temporada passada, per totes les baixes que hem tingut, un equip de nova construcció, des de finals de setembre que vàrem jugar a les semifinals de la Copa Catalunya amb Terrassa, que vàrem perdre justament aquí, també ara hem millorat moltíssim, i jo crec que avui hem fet en moments determinats del partit coses molt ben fetes, hem estat molt desencertades amb atac.
Al final, les mataronines han maquillat el resultat, 5-10. El Sant Andreu aconsegueix el seu segon títol estatal després de la Copa de la Reina i ara aquesta Supercopa.
Gràcies, Oriol, i fins aquí l'enjoc. Ens escoltem aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
El canvi climàtic.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
No se quiere un rato, eso se hace de por vida. Manzanas podridas, mentir mierda de vida. Más lo siento por ti, se perdona pero no se olvida. Soy yo tu amigo, suéltame, haces daño. Autoengaño, a mí solo una vez se me hace daño. Luego se convierten en extraños cuerpos que vi hace años corroídos por falta de estaño. Pensaba esto mientras empuñaba un micro, que solo suelto para coger la pala y el pico. Vengo de enterrar a unos sentir vacilones, a sus rimas malas y a sus ritmos vacilones. Se creen alguien porque ganan pasta, y alguien sí que son alguien con lírica nefasta. Yo el masta blasta que te aplasta y no te suelta hasta que te oye gritar basta. No, 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 eso no es un grito. Busco el grito de cruzar la línea entre falta y delito. Desgarrador, ese grito que te deja helado y solo escuchado por torturador y torturado. Será nuestro secreto, te lo juro, pero de cara al muro se ve el mundo mucho más oscuro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No gustaría a mí estar en esa silla, vivir el papel del pavo al que se cepilla, un colgado con una hebilla, dorado aunque no brilla, y planes mentales de cómo hacerte papilla. Pero no dice nada, solo asiente haciendo cálculos y concluye que le cabes en tres bártulos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Música a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dilluns, 21 d'octubre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 21 d'octubre, com sempre els dilluns, avui repassarem com els han anat el cap de setmana els equips catalans, amb molt de futbol. El Barça líder en solitari la Lliga, tant a la primera masculina com a la Lliga F, en una setmana en què tenim Champions masculina de futbol. Demà juga el Girona, que buscarà els primers punts europeus a casa Montilivi contra l'Slovan de Bratislava. Dimecres el Barça rebrà Montjuïc a l'exequip de Hansi Flick, un dels grans d'Europa com és el Bayern de Munic. Avui molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martín.
En futbol, el Barça fa una maneta al Sevilla i afronta la setmana més dura del curs, líder en solitari a la primera masculina.
Un doblet del Pichichi Lewandowski, que ha fet 12 gols en 10 partits de Lliga, i un altre de Pablo Torre, a més d'un golaç de Pedri, van permetre als blaugranes tornar a sumar 3 punts en la visita a Montjuïc del Sevilla, dirigit pel català García Pimienta. El Barça té 3 punts més que el Madrid, que és segon, i 7 més que l'Atlètic de Madrid, tercer.
Però la gran notícia del partit d'ahir, més enllà de la victòria, és el retorn de Gavi.
El jove migcampista andalús va tornar a jugar després d'11 mesos de baixa per la greu lesió al genoll que es va fer el novembre del 2023 amb la selecció espanyola. Gavi va entrar al minut 83 amb el partit ja sentenciat i va rebre per part de Pedri el substituït al braçalet de capità.
Com dèiem, el Barça arribarà al clàssic de dissabte que ve al Bernabéu amb 3 punts més que el Real Madrid.
Abans, aquest dimecres, el conjunt de Hansi Flick rep a l'exequip del tècnic alemany, el Bayern de Munic, en el primer gran partit europeu de la temporada. També en aquesta tercera jornada de Champions masculina, el Girona buscarà demà sumar els primers punts de la seva història en competició europea amb la visita a Montilivi de l'Slovan de Bratislava.
A la Lliga, per cert, dissabte van perdre tant el Girona com l'Espanyol.
Els gironins són 12ens amb 12 punts i l'Espanyol 15è amb 10, amb 2 de marge sobre el descens.
I aquest mateix matí hem conegut els horaris de la 14a jornada de Lliga,
en què tenim un duel català a Montilivi entre Girona i Espanyol, que jugarà el dissabte 23 de novembre a 6:45 de la tarda. El mateix dissabte, però a les 9 del vespre, el Barça jugarà a Balaïdos contra el Celta.
A la Lliga F, el Barça manté el ple de victòries.
Les blaugranes van golejar el Llevant per 1-4 i tornen a ser primeres amb 7 triomfs en 7 partits. El Llevant Badalona manté la quarta plaça, tot i cedir els primers punts com a local, amb un empat sense gols dissabte contra el Tenerife. I també dissabte, l'Espanyol va caure per la mínima al camp del Sevilla, un resultat que deixa les blanquiblaves penúltimes en places de descens.
A la Primera Federació Femenina, els partits de l'AM Lleida i el Barça Atlètic es van haver de suspendre per tots dos per falta de jugadores.
A la Segona Federació Femenina, l'Europa s'apropa al líder, l'Oviedo, que té a un punt just abans que les asturianes visitin el Nou Sardenya dissabte que ve. Les gracienques van guanyar 1-2 a Gijón. En canvi, el Cornellà va sumar la sisena derrota en 7 partits, 0-2 contra l'Avilés, que deixa les del Baix Llobregat penúltimes.
Tornant a la categoria masculina, el Nàstic es referma a la zona alta, la Primera Federació.
Els tarragonins es van refer de la golejada de la passada jornada amb un triomf per 2-0 sobre l'Osasuna B amb gols de Marc Fernández i Antoñín. El Nàstic se situa sisè amb els mateixos punts, 15, que Baracaldo i Andorra, que ja jugarien els play-off. El Barça Atlètic va empatar a 1 dissabte al camp de la Pontferradina i cau en zona de descens, tot i que té un partit menys.
I a la Segona Federació Masculina, el Sabadell recupera el liderat del grup 3.
El triomf agònic per 3-2 dels arlequinats sobre l'Atlètic Balears, combinat amb l'empat a 1 del Sant Andreu a Olot, fa que el Sabadell torni a ser primer amb un punt de marge sobre els quatribarrats. L'Europa és tercer a 3 punts del líder després d'una còmoda victòria per 3-0 sobre l'Andratx. I l'Espanyol B entra en zona de play-off quart amb una victòria de mèrit al camp de la Penya Deportiva per 0-2. Empat a 2 del Terrassa a casa contra el Torrent i derrotes dels dos equips catalans que continuen en descens. 0-3 del Badalona Futur davant el València Mestalla i 1-0 del Cornellà al Zira.
I a Tercera Federació Masculina, per acabar de repassar els resultats en futbol, només el Reus aguanta el ritme del líder, el Manresa.
Els del Baix Camp van guanyar 1-3 al camp del Vilassar, que és penúltim, i continuen a 3 punts del Manresa, que es manté imbatut en primera posició. El Girona Beja és tercer, gràcies al triomf per 1-3 contra el Cué, la Fundació Esportiva Grama, i a la derrota del Prat, ara quart, 1-2, a l'afegit contra el Sant Cristóbal. Tanca la zona del play-off al Tona, que va guanyar per la mínima l'Atlètic Lleida. A la part baixa, els lleidatans, a més del Sabadell B, el Vilassar de Mar i la Fundació Grama ocupen les places de descens.
En bàsquet, primera derrota a l'ACB del Barça i primera victòria del Hajo Post Lleida.
Els lleidatans van superar ahir al migdia el Barris Nord al Manresa en el duel català de la jornada per 83-81. En canvi, a banda del Manresa, també han perdut aquest cap de setmana la resta de catalans. Ahir el Barça va caure per un ajustat 89-93 al Palau contra el Baskonia. A més, Nico Laprovittola es va lesionar i a l'espera de la confirmació oficial sembla que té un esquinç de lligament del genoll dret. I també ahir, contundent derrota del bàsquet Girona, 95-67 a la pista del Madrid. Dissabte a la Penya, que demà té partit d'Eurocup, va perdre a l'Olímpic 70-76 contra el Breogán.
En canvi, a la Lliga Femenina, triple victòria catalana aquest cap de setmana.
L'Espart Girona es manté en el triplet de co-líders amb 3 victòries en 3 partits després de guanyar Navarra a la pista de l'Ardoi 67-91. També ahir, segon triomf consecutiu del Joventut, 72-67 contra l'Encino. Dissabte al Cadí Seu va sumar la seva primera victòria del curs, 91-79, després d'una pròrroga contra el Celta.
En hoquei patins, el Vilassana acaba amb la maledicció de les finals i dels penals.
Ho fa després de perdre 3 finals, 2 d'elles a la tanda de penals. Les lleidatanes van guanyar ahir a Fraga la Supercopa d'Espanya a la tanda fatídica davant del Palau en un partit que havia acabat amb empat a 3. És el primer títol de la història del Vilassana i tot apunta que ho celebraran dimecres amb l'afició a l'Ajuntament.
El cap de setmana que ve, per cert, ja arrenca l'hoquei Lliga Femenina. I en waterpolo, el Sant Andreu va guanyar ahir la seva primera Supercopa d'Espanya femenina.
Les andreuenques es van imposar a la final al Mataró, anfitrió d'aquesta final, per 5-10 i guanyen així el segon títol de la seva història després de la Copa de la Reina de la temporada passada.
I un últim apunt en motor. En Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP a Phillip Island.
El cerverí, 8 vegades campió del món, va superar una mala sortida després d'un bonic duel a 3 amb els dos pilots que estan lluitant pel títol aquest any, el madrileny Jorge Martín i l'italià Pecco Bagnaia, que van ser segon i tercer respectivament. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que sortia tercer, va acabar 8è, encara tocat de la caiguda que va patir dissabte. Àlex Rins va ser el 13è i Àlex Márquez, que estava sancionat amb una long lap, no va tenir el dia. Va sortir de la pista a l'inici i va ser 15è. Aleix Espargaró va acabar 16è i al Mundial Femení la pilot catalana Sara Sánchez va guanyar a Jerez la seva segona cursa en la penúltima prova del campionat i va acabar tercera a la general.
Dilluns 21 d'octubre, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça continua líder en solitari tant a la primera divisió masculina com a la femenina, però anem per parts. El gran nom d'ahir al vespre és el de Gavi, que va tornar a jugar després d'11 mesos lesionat. Retorn somiat, amb un partit ja sentenciat, l'afició corejant el seu nom i el seu amic Pedri, que deixava el camp posant-li el braçalet de capità al braç per tornar-se a sentir futbolista i part de l'equip. El partit va començar igualat contra el Sevilla, dirigit pel tècnic català i ex-Blaugrana García Pimienta, però un penal de Peque a Rafinha, que va transformar el Pichichi Lewandowski, va desanivellar la balança. El davanter polonès va fer un doblet i ja ha sumat 12 gols en 10 partits. També va marcar un golàs Pedri, que, com dèiem, va acabar sent capità, i ja a la segona meitat Pablo Torre també va fer el seu particular doblet. Tot i el gol del Sevilla, en una transició mal defensada, sembla que l'aturada de seleccions no ha afectat gens al nivell d'un Barça que arriba líder en solitari al clàssic de dissabte que ve al Bernabéu. Escoltem el tècnic Hansi Flick, content pel 5-1 i sobretot per aquest retorn de Gavi.
Every match is important. It's not only what it seems.
Tots els partits són importants, no només quan t'enfrontes a grans clubs, també és el Sevilla. I era molt important tornar amb victòria després de l'aturada de seleccions. Els jugadors ho han fet molt bé i estem molt contents pel resultat i pel retorn de Gavi. L'ambient al camp, l'alegria a l'afició, ha estat de pell de gallina. Increïble.
Like that, unbelievable, and I like this.
I podem escoltar també Pedri sobre aquest moment del canvi, de la seva decisió de posar-li el braçalet a Gavi.
Carlos me decía que Iñaki era el más veterano, pero bueno, yo sabía que se lo tenía que dar a él, era su momento y creo que lo que mejor ha estado. Veía que no estaba ni Frenkie ni nadie más y creo que era el momento perfecto para dárselo, creo que se lo merece, ha trabajado muchísimo para estar hoy aquí y bueno, le estoy agradecido por nunca rendirse, por siempre trabajar y bueno, que lo queremos mucho y la afición también lo quiere.
Com dèiem, dissabte que ve, Real Madrid-Barça al Bernabéu. Abans, però, dimecres, el Bayern de Múnich visitarà Montjuïc en el primer gran partit europeu del curs. A la Lliga, el Madrid és segon, amb 3 punts menys que el Barça, i l'Atlètic de Madrid tercer a 7. Pel que fa als altres dos catalans, que van perdre tots dos dissabte, el Girona, que demà torna a jugar a Champions, és 12è amb 12 punts, l'Espanyol és 15è amb 10 punts, i amb 2 de marge encara sobre el descens. En categoria femenina, a la Lliga F, el Barça va tornar a golejar un partit força plàcid, ahir al camp del Llevant, que tot i empatar amb un xut llunyà, va acabar 1-4, gols de Vicky López i Kika Nazaret, el primer de Blaugrana, i ja la segona meitat va marcar Claudia Pina també i Irene Paredes la sortida d'un corna. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
Bon inici, sobretot pels resultats, perquè seguim sumant 3 punts. Avui era un partit complicat perquè venim de 5 partits en 15 dies, ha sigut molt exigent, les jugadores estan cansades. Llavors, treure els 3 punts avui amb tantes finalitzacions a porta crec que és algo positiu. Ha sigut un control del partit de principi a final, que era el que volíem, tenir regularitat durant el joc i durant els minuts. Ens ha arribat una vegada, amb una segona acció allà dins de l'àrea, que no hem replegat a la velocitat que s'esperia. Ens han fet un tir exterior, ens han marcat, ens han xutat una vegada entre els 3 pals, ens han marcat, però nosaltres seguim amb una dinàmica positiva, que és generar moltes ocasions de gol, així que estic content pels 6 punts.
La Lliga F, que s'atura aquest cap de setmana, que tindrem partits amistosos de seleccions. Després de 7 jornades, el Barça és líder, com dèiem, solitari, amb ple de victòries, amb 2 punts més que el Madrid i que l'Atlético. Quart continua llevant Badalona, que dissabte va empatar a 0 contra el Tenerife. L'Espanyol, en canvi, va perdre a Sevilla i entra en zona de descens, amb 5 punts en 7 jornades. Encara en futbol, bona victòria ahir del Nàstic, 2-0 al nou estadi Costa Dourada contra el filial d'Osasuna. Els grans se situen a les portes del play-off amb 15 punts després de 9 jornades. Escoltem un dels golejadors ahir dels tarragonins, Marc Fernández.
Després de la derrota que vam sofrir, sobretot la imatge una mica que va donar l'equip, que no, aquest no és el Nàstic que som, i llavors el següent partit, fer un partit tan bo com el d'avui, pues, és molt important per anímicament i per saber l'equip que som i que som capaços.
Victòria del Nàstic per oblidar la golejada, com sentíem, de la setmana passada al camp de l'Arenteiro. El Barça Atlètic, en canvi, entra en zona de descens, tot i treure un punt dissabte al camp de la Ponferradina i tot i tenir encara un partit pendent. El Filabrana encadena 3 empats consecutius i, com dèiem, encara té un partit pendent. A la segona federació masculina, el Sabadell recupera el liderat del grup 3, després d'un final de partit boig a la nova Creu Alta. Ja el temps afegit, Marro va fer el 2-1, que semblava definitiu, que donava la victòria als arlequinats, però encara va haver-hi temps de que l'Atlètic Balears empatés i que Sergio Cortés desfermés l'eufòria final amb un penal i que ha transformat amb el 3-2 definitiu al minut 106 de partit. Escoltem l'entrenador del Sabadell, David Català.
Ha estat un partit molt tàctic, sense moltes coses que en teoria tenien que passar, i al final s'ha embogit tot una mica, no? Tenim que quedar lògicament en la part positiva de la victòria, que hem cregut fins al final, i l'equip, doncs, bueno, lògicament molt contents per la victòria, però amb moltes coses encara que lògicament tenim que intentar evitar.
Els vallesans van aprofitar l'empat del Sant Andreu ahir a la tarda, que és segon amb un punt menys, al camp d'un Olot que acumula 5 jornades sense perdre. Els garrotxins tenen 2 punts de marge sobre el descens i un sobre la plaça de play-out. Olot FM, David Planella.
Un gol de Joaco Peñalver en el temps afegit va fer emmudir els 300 aficionats del Sant Andreu que no havien parat d'animar tot el partit i va fer esclatar l'eufòria a la resta de l'estadi municipal, que va viure la millor entrada de la temporada amb més de 1.500 espectadors. L'extrem barceloní es va fer amb una pilota solta al segon pal i després de protegir-la davant del seu defensor, fins i tot de ser agafat, va acabar fusellant la porteria del Sant Andreu. Va marcar l'1-1 i va fer justícia, tal com destaca el tècnic Pedro Dolera.
I crec que ha sigut un vendaval, vull dir, al final no sé quantes ocasions hem tingut, però el porter d'ells avui és un 10, no, un 11, vull dir, els ha salvat i això diu molt de nosaltres. El públic ens ha ajudat molt també, bueno, ha sigut un partidàs, la veritat és que per l'espectador entenc que paga una entrada per veure un partit així i mola i bueno, vull dir, al final te quedes amb un punt i encara idiota.
Va ser un molt bon partit de futbol amb una part per cadascú. A la primera, l'Olot va començar bé, amb dues ocasions clares, un xut de Marc Mas que va tocar Nil Torreguitart i va acabar el travesser i un xutal de Pau Salvans, però es va desinflar quan va rebre el gol del Sant Andreu. Els quadribarrats es van avançar amb un xut de Gorriti que es va enverinar perquè el va tocar Forés i va baixar en picat direcció a l'escaire de la porteria de Ballester.
Veníem de l'1-0 a favor en dues ocasions claríssimes i hem passat amb un xut darrere gol. Llavors sabíem que el Sant Andreu per davant del marcador és un equip que pot submetre perquè té molt bons jugadors, filtra molt bé la bola, no la regala, la té. Penso que la possessió a lo millor la primera part ha sigut un, no sé, un 65, inclús pot ser un 70 a favor d'ells.
En canvi, a la segona meitat, l'Olot va fer un pas endavant i va crear moltes ocasions a la porteria d'un Nil, que va ser el millor jugador del partit. Marc Mas va tenir les més clares. Al minut 15 va rematar tot sol amb el cap, però ho va fer massa centrat. I el 35 va fallar amb el peu davant del porter. També ho va intentar molt Gompi, que va topar primer amb el lateral de la xarxa i més tard amb Nil. Però qui finalment va marcar va ser Joaco, al minut 93. I després, l'Olot fins i tot va tenir temps de fregar el gol de la victòria, amb un bon xut de Torres i una pilota fora en el refús del porter que va intentar Gompi. Per tot plegat, Dolera considera curt el punt, però també demana valorar-lo.
Hem de valorar-lo. És el líder, o era el líder, és un equip boníssim, que té una afició que és un escàndol, que anàvem perdent 1-0. Bueno, portem 5 setmanes sense perdre, l'equip està fent, bueno, crec que un joc atractiu. Defensivament concedim molt poc, el gol d'avui, vull dir, li poden fer qualsevol equip. Ha sigut un xut cap endavant i en Forés l'ha tocat i fa un golaç, no?
Amb l'empat a 1 a casa contra el Sant Andreu, l'Olot encadena 5 jornades invicta, suma 11 punts a la classificació, en té un de marge amb el play-out i 2 amb el descens, i també és a només 2 punts de la zona de play-off. Diumenge que ve, nou partit d'alt voltatge contra l'actual líder, el Sabadell. Serà a les 6 de la tarda, a la nova Creu Alta.
Gràcies, David. Tornant a la part alta, el tercer i el quart classificats també són catalans, tots dos a 3 punts del Sabadell. L'Europa va superar 3-0 a l'Andratx i és tercer, empatat amb l'Espanyol B, que va guanyar 0-2 al camp de la Penya Deportiva. En canvi, Badalona Futur i Cornellà continuen en zona de descens, després de perdre tots dos. El Badalona Futur a casa premià 0-3 contra el Fiel del València i el Cornellà 1-0 al Zira. Finalment, empat a 2 del Terrassa en la visita del Torrent a l'Olímpic de Terrassa. A tercera federació, el Manresa continua líder en solitari, després de guanyar dissabte el Sabadell B. Completen les places de play-off al Reus Redis, que va guanyar 1-3 al camp del Vilassar, que és penúltim, el Girona B, que també va guanyar 1-3 en aquest cas al camp del Cué, a la Fundació Esportiva Grama, i el Prat i el Tona, els Potablava, que van perdre, això sí, 1-2 contra el Sant Cristóbal, mentre que els osonencs van guanyar al camp de l'Atlètic Lleida. A la zona de descens hi tenim precisament l'Atlètic Lleida, a més de Sabadell B, Vilassar i Fundació Grama. Finalment, a la Lliga Elite, el Vic continua imparable, se situa líder després de guanyar dissabte al camp del Lloret. En els dos partits que van tancar ahir la jornada, desfeta del Manlleu, que continua a la part baixa, 1-3 contra el Castelldefels, que ja és tercer. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
En un partit marcat per l'expulsió del jugador local Isaac Aguilar, a l'inici de la segona meitat, el primer equip de l'AS Manlleu no va poder aguantar l'1-0 iniciar l'obra de Nana a la primera meitat davant d'un Castelldefels que va remuntar el partit en els últims 10 minuts de l'enfrontament. L'equip de Manel Sala, després de 5 jornades, continua sense conèixer la victòria, encara que, com ahir, no se sent inferior als seus rivals i, com valora el capità Martí Soler, els manlleuencs paguen car la falta d'encert i veuen com els petits detalls estan marcant la diferència.
Segurament mereixíem bastant més. Sí que és veritat que l'expulsió ens condiciona molt. Crec que vam tenir moltes ocasions per anar per davant per més d'un gol a la primera part, i a la segona part, un cop érem un menys, també vam tenir dues o tres de molt clares. Petits detalls que al final són els que marquen la diferència al futbol, no els estem controlant i és el que ens està castigant.
El gol de Nana al primer temps, el Castelldefels, a base d'empenta, va capgirar-lo en els últims 10 minuts, on el físic mallauenc ja no va arribar. La derrota condemna els de Manel Sala a mantenir-se a la part baixa de la classificació de la Lliga Elite, a l'espera d'intentar sumar una primera victòria més que necessària dissabte vinent al camp de l'Atlètic Sant Just.
Gràcies, Raimon. I finalment, en un del duel català, en un duel d'aquesta Lliga Elite a la mitja taula entre el Palamós, va guanyar el conjunt empordanès 2-0 contra l'Atlètic Sant Just. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El partit davant el Sant Just es va resoldre pel Palamós amb els gols de Gerard Mercader i de Marc Marí. La sentència va arribar quan els visitants ja jugaven amb 9 jugadors després de patir dues expulsions. Amb aquesta victòria, el Palamós guanya el segon partit del curs, el primer després de dues derrotes consecutives contra Sant Mauro i Castelldefels. Un bàlsam per l'ansietat que es pot apoderar del jugador si les coses no surten bé, explica el tècnic dels palamosins, Amos Gasca.
Segur que sí, al final tots els esports, però el futbol és molt mental. Si estàs bé de cap, doncs estàs bé de cames, i potser nosaltres aquestes ganes de guanyar o aquesta por a perdre ens ha perjudicat una mica en alguns moments, no?
Ara el Palamós Club de Futbol és el 8è classificat de la Lliga Elite amb 7 punts. La jornada vinent visitarà el camp del Vic, el líder invicte del grup.
Parlem ara de bàsquet. Primera derrota del Barça ahir a la Lliga CB i al Palau, 89-93 contra el Baskonia. Després de dos grans triomfs de l'Eurolliga aquesta setmana, dimecres contra el Mònaco i divendres a Belgrat contra l'Estrella Roja, els oranes van sortir pitjor contra un equip que també juga a Eurolliga, com és el Baskonia de Pablo Lasso. Kevin Panther va tenir a la cistella decisiva per empatar, però va fallar. A 4 segons va la safata. Escoltem l'entrenador blaugrana, Joan Peñarroya, reconeixent la merescuda victòria dels bascos.
Està clar que hem anat al darrere des de l'inici. Han començat ells a notar tan fàcil, jugadors no habituals, que ens han fet mal, hem deixat que s'animin, ells venien amb la gana de guanyar, amb la necessitat, entre cometes, perquè estem al principi, perquè tenien un bagatge no bo amb Lliga Endesa, i nosaltres no hem estat al nivell que hem d'estar aquí al Palau per guanyar un partit. Ho hem intentat, però masses punts rebuts, masses situacions fàcils, de safates, i bé, felicitar Baskonia perquè avui hem escut guanyar.
I a més de la desfeta, una altra mala notícia és la lesió de Nicola Provitola, que en principi té un esquinç al genoll pendent d'anuncis oficials per part del club, després de les proves que se li han de fer avui. Ja només queda l'Unicaja com a l'únic equip invicte després de 4 jornades de CB. En el grup amb 3 victòries hi trobem a banda del Barça, el València, de Pedro Martínez i el Gran Canària. El Tenerife també ha guanyat 2 partits i encara té un partit pendent contra el Breogán. També ahir, en el duel català, el Jaio Posilla va sumar la seva primera victòria a la CB, 83-81 al Barris Nord contra el Baxi Manresa. Escoltem el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
Quan tenim la confiança de defensa bé, a davant juguem una mica més tranquils, no? I crec que ha sigut així fins a l'últim minut que tenim el partit una mica controlat i ens ha tornat a entrar una mica la por de guanyar i el Manresa s'hi ha ficat, no? Però bueno, crec que al final ens mereixem una victòria així per tot, no? Per com treballem en el dia a dia, pels nanos, per la gent i contents de sumar la primera.
El Manresa es queda amb 2 victòries i 2 derrotes, mentre que el Lleida, Joventut i Bàsquet Girona cué després de sortir a Pallisset del Wizzing Center contra el Madrid. Només han sumat un triomf per 3 desfetes. A la segona fet, derrota dels dos catalans que jugaven ahir, final cruel per al Club Bàsquet Salou, a casa, amb una cistella a l'últim segon del Llíria per situar el 75-76 final, i desfeta també en el tram final de 2 del de 67-65 del Club Bàsquet Prat a la pista del Palmer Mallorca. El Prat Ràdio, Míriam Roures.
Aquest diumenge ha arribat la primera derrota de la temporada del Club Bàsquet Prat, que ha perdut per la mínima 67-65 a la pista del Palmer Bàsquet Mallorca, al pavelló de Son Moix, en la tercera jornada de Lliga a la segona FEB. Un partit on el conjunt pretenc ha tingut la possessió i la cistella per endur-se la victòria amb un triple errat de Sergi Costa a falta de segons per acabar el partit. L'equip molt curt d'efectius s'ha mostrat competitiu davant d'un dels màxims favorits de la categoria. De fet, tret del segon quart, que ha estat més dolent, el Prat ha estat capaç de guanyar tots els parcials. El jugador més destacat del partit per part del Prat ha estat Sergi Costa amb 17 punts i 20 de valoració. Escoltem l'entrenador del conjunt Patalà, Josep Maria Reventós.
La veritat és que ja et dic que estic molt satisfet i orgullós del que van fer els nanos ahir la tarda. Mm. Vam jugar amb el Teodor Simic vomitant i amb febre, el qual és un altre hàndicap que vam tenir, però bueno, no són excuses, perquè ja et dic que estic molt, molt content amb els jugadors i la pena va ser que l'últim tir no ens entrés.
Tot i la competitivitat del conjunt Potalova, al final derrota de l'equip pretenc que els fa baixar fins a la cinquena posició a la taula. Ara afronten una setmana intensa amb l'enfrontament de Copa d'Espanya de demà dimarts a casa, el Joan Busquets davant el Mataró, i el partit de Lliga del pròxim dissabte precisament davant el mateix rival.
Gràcies, Míriam. I abans d'acabar, hoquei patins, el Vilassana va aconseguir a Fraga el seu primer títol de la història, després d'uns quants anys quedant-se ja a les portes, perdent finals, tant estatals com europees, fins i tot també els penals. Ahir les del Pla d'Urgell van haver de superar el Palau precisament a la tanda de penals, a la final catalana de la Supercopa d'Espanya, a Fraga, com dèiem. Escoltem a la jugada del Vilassana, Lucha Agudo, en declaracions de l'enjoc cap de setmana.
Sí, sí, lo necesitábamos, ya que nos habíamos quedado en las puertas de los títulos siempre, y encima muchas veces perdiendo por penaltis, y nada, ahora llegamos a penaltis y quieras o no, al final se te vienen los recuerdos de las temporadas pasadas y por ahí pensás otra vez, puede pasar, pero no, la verdad que pusimos nuestra cabeza en positivo y bueno, eso yo creo que sirvió.
La setmana que ve ja comença l'Hockey Lliga femenina. A l'Hockey Lliga masculina hi va acabar la tercera jornada i ja només queden dos partits, dos equips en ple de victòries, el Barça i el Calafell, després de la gran victòria del Vic de dissabte contra el Liceo. Ahir es van jugar dos partits, la derrota de l'Igualada de les Comas 0-1 contra l'Alcoi i l'empat a 2 entre el Picat i Reus, en el duel que va retransmetre a la xarxa. El Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
L'Alpicat signava el 2-2 final en els darrers minuts de partit. Un punt molt celebrat, no només per la forma d'aconseguir-lo, sinó també tenint en compte que s'enfrontaven a un dels grans de l'Hockey Lliga, com és el Reus Esportiu, que no va poder davant un acabat d'estrenar en la categoria. El Reus arribava avisat, ja que recordem que en pretemporada, en partit de Lliga Catalana, ja va caure derrotat davant dels lleidatans. Per tant, les ganes de demostrar la superioritat eren evidents. Però no va ser fins al minut 13 i amb un llançament directe que el Reus va estrenar el marcador. Una targeta blava a Uri Llenas que va aprofitar Martí Casas per marcar el 0-1. Però la reacció de l'Alpicat va ser immediata. Miquel Serret aprofitava un penal a favor per retallar distàncies i signar amb un magnífic llançament ajustat al pal, l'1-1, però el Reus tornava a avançar-se al minut 19 amb un gol de Joan Salvat. En la segona part, l'Alpicat va sortir decidit a buscar l'empat i els del Baix Camp no podien amagar la incomoditat. Destaquem el gran joc de la defensa i el porter Xavi Bosch, que no deixava entrar ni una, com tampoc Candid Ballar, que parava totes les rematades dels jugadors locals. Finalment, l'assistència de Ballestero a Iago Vázquez, quan faltaven 3 minuts pel final, feia que s'aconseguís aquest lluitat empat, signant el 2-2 al marcador. D'aquesta manera s'aconseguia el segon empat consecutiu a casa, demostrant un cop més la força dels del Segrià quan juguen a l'Antoni Roura. Els lleidatans es mostren satisfets amb els resultats obtinguts en els primers partits en l'Hockey Lliga com a locals, però són ambiciosos i no es conformen amb només empatar, tal com es explica Cito Expósito, entrenador de l'Alpicat.
Creiem que vam ser molt competitius, creiem que vam tenir el Reus contra les cordes en determinats moments de partit i l'empat doncs el donem per positiu, tot i que també som conscients que, bueno, que molt bé, que acabem d'arribar a l'Hockey Lliga, però que si volem mantenir-nos-hi doncs ens caldrà sumar algun dia 3-3. En aquest sentit l'equip és ambiciós, jo no deixo de dir que volem ser protagonistes i ens cal doncs fer un pas endavant. Això és el que hem d'intentar buscar.
El repte ara de l'Alpicat, aconseguir punts com a visitant. La pròxima oportunitat dissabte vinent a la pista del Voltregà.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
El nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom. Ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats. dins els meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop per ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amics.
Vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit, vaig anar allà on de petit, en veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats i tots els boscos cremar.
Bona tarda, és dilluns 21 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.